Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Estem escoltant la versió RAC1 una mica més calmats, no gaire més, però passen 10 minuts de les 5 de la tarda, hora de saludar el professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Puc preguntar si vostè és futbolero?
Pues no, la veritat és que no.
No.
M'agrada la Fórmula 1, però les motos, però el futbol no.
No el segueix. I no s'ho mirarà, això, el cap de setmana, o sí?
No, no crec, eh? No.
Com pot ser?
Sí, sí. Pues perquè, no em diu, perquè no em diu res.
Hosti, però...
que sí.
No ho entenc. No ho pot entendre.
M'agradaria que guanyés el Barça, evidentment, per 5 a 0, si és possible, i per, això per descomptat. Però és que no em motiva.
No.
I vostè analitza, com per exemple fan altres, com Gai de Liebana, per exemple, li agrada analitzar el que mou el futbol? Bueno, li agrada parlar-ne?
Bueno, això sí, a més, aquest estudi anual que fa el doctor Gai de Liebana realment és boníssim, realment, sobre les finances del futbol, i posa de manifest que, bueno, la quantitat tan brutal de diners que va llogar el futbol, no? Concretament, em comentaven fa uns dies, vaig llegir una petita notícia, vaja, que és l'activitat, a nivell mundial, l'activitat no comercial que mou més diners.
Vull dir, hem d'aclarir-ho bé. Quan diu no comercial vol dir, és a dir, no del merchandatge, sinó
exacte,
de la pròpia economia que genera l'esport, les entrades
exacte,
i el que mou al voltant del futbol.
És realment una... I per altra banda, evidentment, té una altra vessant política al futbol, que és una funció de calmar a la gent, no? És a dir, la gent que està cridant al camp no està cridant en un altre posto. Vull dir, això està...
Però això ja es deia en temps de Franco. Franco es deia que ja feien futbol perquè així la gent es distraia de pensar en política.
Això ja deia els romans, pan i circo.
Sí, senyor.
Tots els primers de maig, durant la festa del treball, el franquisme, que ara ja tenim futbol tots els dies a la tele, no? Però abans no. I van haver anys que a l'1 de maig van donar dos partits de futbol. Per la tele.
Algú s'hauria d'encarregar algun dia, que això podia ser un exercici interessant, de veure quin tipus de lleis o en quin moment polític estem quan es celebren determinats campionats o determinats partits, no? Ho dic perquè fins i tot la premsa tenim el focus posat sobre l'esport i és possible que vagin passant altres coses al món, molt probablement, i algunes d'elles molt importants, també.
Bueno,
però estem distrets amb altres coses.
Hi ha una cosa que jo sí que m'he adonat simplement passant fulles, un diari d'informació general, no parlo d'un diari d'informació esportiva, en proporció a l'esport és el que dedica més pàgines.
Perquè és el que ven.
És a dir, parlo d'un diari d'informació
general.
I en proporció, per favor. És a dir, això indica alguna cosa, evidentment. Això indica alguna cosa. I dins del futbol, i dins de l'esport, evidentment el futbol, clar.
Com s'imagina vostè una societat sense futbol?
Impossible. El que passa és que, a veure...
Hi hauria una altra cosa.
Sí, suposo que sí. De tota manera, clar, això està molt vinculat a l'oci. Per exemple, el primer esport que es va professionalitzar va ser el béisbol als Estats Units. El béisbol era l'esport de massa als Estats Units durant moltíssims anys. És molt curiós perquè al segle XIX, per exemple, al segle XVIII, XVII i tal, evidentment, no? Però al segle XIX no hi havia un esport, no hi havia... Per què? Perquè la gent tenia de treballar 18 hores al dia. Llavors, el desenvolupament de l'esport, de l'esport no tant com a activitat, que també, sinó com a espectacle, està molt vinculat a l'oci. És a dir, s'incrementen les hores d'oci i, en proporció, s'incrementen, doncs, bueno, altres...
Les hores que ens han d'entretenir, clar. Ara, les seves motos i els seus cotxes també ens entretenen molt, També ocupa bona part,
I també belluguen molts diners, moltíssims diners belluguen. Sí, sí, això per descomptat.
Mira, encara estava temptat de fer-li la pregunta sobre el circuit de Catalunya, però crec que amb el Merlus ja vam fer una anàlisi. Bueno, genera...
150 milions d'euros, diuen, a Catalunya, que genera el circuit de Catalunya. Vull dir, això... Miri, això de si... vostè ho deia per el tema...
Per el tema de Ada Colau, sí.
Sí, bueno, a veure, miri, jo penso que això el professor Samuelson, als anys 50, d'una forma molt caricaturesca, ho va deixar molt clar, no? És a dir, una societat, imaginem que només pot fabricar mantegues o canons, només, bueno, pues això és molt fàcil. Si té X diners, si fabrica molta mantega, no pot fabricar canons, i si fabrica, o molt pocs, i si fabrica molts canons, no pot fabricar molta mantega. És a dir, bueno, això és una qüestió d'escollir. És a dir, però, cuidado, jo penso que s'ha de decidir amb seny, evidentment, És a dir, l'aportació aquesta es pot fer, i si es fa això, no es fa altra cosa, i viceversa, bueno, i analitzar-ho. I no anar més enllà. És a dir...
No fer-ne més valoracions.
No, jo penso que no, perquè si no es passa amb una dinàmica rara, amb una dinàmica que es pinta de colors i tal, i això és una cosa... És a dir, hi ha una dada que és objectiva, que són els 150 milions. A partir d'aquí, doncs, bueno, comencem a pensar. I jo, de veritat, que no vull anar més enllà, Jo...
No, no, vam tenir un debat ja amb el Merlo sobre aquesta qüestió, va exposar les seves teories i cadascú hi va dir la seva. Ara que estàvem parlant d'Ada Colau, ella té un objectiu, que a més ha traspassat els seus càrrecs electes, que és aquest de rebaixar-se el sou fins als 2.200 euros, que són mesures que sembla que marquin una tendència en determinats municipis, en determinades ciutats, a fer polítiques més socials. Com ho veu, això? En què ens ajudarà, bueno, que els polítics es rebaixin el sou?
Miri, jo amb això, a més, quan va sortir aquesta notícia, jo ja he parlat diverses vegades d'aquest tema. Vaig escriure un article a la Carta de la Bolsa parlant sobre aquest tema. Jo penso, i ho dic amb totes les lletres, jo penso que els governants, i m'és igual el color, els governants, em refereixo, càrrecs municipals, càrrecs regionals, a comunitats autònomes, càrrecs a nivell nacional, cobren poquíssim. O sigui, jo trobo que no té ni sentit ni lògica que el senyor president del govern estigui cobrant 87.000 euros anuals, que amb dietes i tal no arriba ni als 100.000. Això em penso que és una salvatjada.
Alguns diuen que això ens porta a la corrupció.
Un senyor que... Ell i els ministres encara cobren menys. Em sembla que un ministre està sobre els 65 o 70, no arriba als 70. És a dir, aquestes persones estan prenent decisions sobre la totalitat d'ingressos públics que supera els 137.000 milions d'euros. Estan prenent decisions que poden fer que l'economia espanyola vagi cap a una banda cap a una altra. És a dir, jo trobo que aquests senyors tindrien de cobrar molt més, i evidentment tenir moltes més responsabilitats.
L'alcalde Trias estava molt ben pagat, O està molt ben pagat.
Jo penso que tampoc. Tindria de ser més.
Més?
Més, sí, més. Però, evidentment, amb moltes més responsabilitats. M'explico.
Sí.
Un president d'un banc, el president d'un banc pot guanyar 5 milions, inclús 6 milions, el senyor Francisco González, però el senyor Francisco González, el senyor Botín, el difunto senyor Botín, també el senyor Brufau, a Repsol, aquest guanya una mica menys. S'han tingut de sentir en juntes d'accionistes unes bestieses per part dels accionistes i responen davant de la junta d'accionistes. Un president de govern davant d'aquí respon. Sí, d'un electorat, em dirà vostè.
Sí.
Sí, 4 anys després, que ningú se'n recorda, qui la retreu a un ministre o a un president del govern que ha pres una decisió errònia respecte a un impost? Sí, l'oposició.
L'oposició, el Parlament...
Això es dilueix. És a dir, no hi ha una responsabilitat. Jo penso que tindrien de ser persones molt més preparades, fixi el que estic dient, o molt preparades, amb responsabilitats i, evidentment, amb un salari més elevat. Màxim tenint en compte que el senyor Rajoy, la seva professió, és registrador de la propietat. Com a registrador de la propietat, podia estar guanyant 10 vegades més del que està guanyant com a president del govern.
Però llavors vostè ho diu per una qüestió de responsabilitat, però també hi ha aquesta teoria que jo li apuntava, que hi ha gent que diu que si els polítics que guanyessin més, hi hauria menys corrupció, perquè no posarien la mà a la butxaca, perquè ja en tindrien prou. Alguns es consideren mal pagats.
Mira, jo penso que la corrupció està molt vinculada al caràcter de la persona. És a dir, hi ha una persona que se li pagaria 1.000 vegades més i continuaria sent corrupta. Això és un tema que jo penso que és cultural. És a dir, hi ha gent que no té ni per menjar i no serà corrupta, i no robarà. Perquè això és un tema que és, torno a dir, de cultura, de filosofia de vida. I hi ha gent que la té hi ha gent que no la té. Ara, per descomptat, si amb un càrrec de responsabilitat poses a una persona preparada i li pagues bé, evidentment, li podràs exigir més i aquesta persona podrà prendre decisions millors. Jo ja dic, jo crec que un càrrec públic tindria de cobrar més, i ho dic amb totes les lletres.
Però en el cas d'Ada Colau, precisament la rebaixa és una rebaixa també simbòlica, és a dir, ho farà efectiu, o esperem, perquè ella ho ha dit.
No està clar, com serà això, No està clar, no,
perquè... Jo li dic perquè ella precisament ho fa per denunciar que els polítics cobren molt, no perquè no vulgui cobrar més, m'imagino, no?
És que no està clar, és a dir, perquè no està clar si la diferència, perquè, bueno, a veure, aquí, el càrrec d'alcalde a Barcelona té un nivell de remuneració, és a dir, té un nivell.
Ara mateix més que el del president del govern.
Sí, exacte. És a dir, aquesta diferència no la cobrarà i anirà al pressupost municipal, anirà al partit, no està clar això.
Ella proposa rebaixar-se el sou fins als 2.200 euros. I a més, en fi, vull dir, crec que també ho fa extensiu a altres càrrecs.
Sí, però a la vegada...
Cobrarà una quarta part del que cobrava Xavier Trias. Per tant, Colau guanyarà 337.000 euros bruts i Trias en guanyava 144.000. La rebaixa s'emmarca, com deia, dins de l'aplicació d'aquest codi ètic de Barcelona en Comú, que fixa aquesta xifra dels 2.200 com a màxim dels càrrecs electes.
Sí, però això va més enllà, perquè, per exemple, vol prescindir dels 22 cotxes oficials que té l'Ajuntament. Bueno, llavors, quan un regidor tingui de desplaçar-se, què agafarà, el metro, el taxi, o qui pagarà el taxi, qui pagarà l'autobús, com aniria això, té una reunió a Manlleu, agafarà el tren, bueno, és que, a veure, jo penso que les coses, és el meu punt de vista, jo penso que les coses han de ser com han de ser, gent preparada, amb els mitjans correctes, amb un sou també correcte, en relació amb la responsabilitat, i que tingui de respondre d'aquesta responsabilitat.
Per tant, vostè, no és que no li sembla bé que es rebaixi el sou fins als 2.200, sinó que li preocupa què se'n faci d'aquest marge.
No, és que això, no és que em preocupi, és que això s'ha publicat. És a dir, amb aquesta diferència, anirà al partit, anirà a l'Ajuntament, revertirà el pressupost. Què passarà amb ella? És a dir, no sé...
O que s'estalvin dels cotxes oficials, per exemple, també?
Per exemple. És a dir, perquè, clar, els xofers són funcionaris. Aquests funcionaris els tindran de buscar...
Reubicar.
Ja s'ha dit que igual faran transport intern a dins del... És a dir, portant paquets o portant missatges o tal. No, però en cotxe, però dins de dependències. Mm-hmm. No sé.
Es veurà.
A veure, Montse.
Tenim la relació dels sous de l'any 2013 del president del govern i dels ministres.
A veure.
I el que crida més l'atenció és que cobra sempre més un altre càrrec del mateix ministeri que no pas el mateix ministre, no? O en el cas de Mariano Rajoy va cobrar 78.185 euros.
El 13.
El 13,
Sí, però aquí faltarien les dietes, no?
Esclar. Sí, aquests serien els sous. I el director de gabinet, Jorge Moraga, 113.186. I com aquest cas, tota la resta.
No n'hi ha cap que passi dels 144.000, que era el que cobrava Xavier Trias?
210.000, el president de la Societat Estatal de Participacions Industrials, CEPI, Ramon Aguirre Rodríguez, d'Hisenda i Administracions Públiques, quan Cristóbal Montoro en cobrava 76.319.
Sí, el que passa és que en els càrrecs públics, és a dir, no és un sou i punto. És a dir, hi ha una acumulació de plusos. És a dir, no sé, m'ho estic inventant, plus per càrrec, plus per desplaçament.
Fins i tot per assistència a reunions, també hi ha plusos d'aquests.
Bueno, aquests senyors no sé si els tindran, però perquè són de molt nivell. Però, és a dir, sí, bueno... Jo torno a dir que és el meu punt de vista. Un alt càrrec, amb responsabilitat, ha de tenir un sou de nivell alt, de nivell elevat.
I està preparat per poder viatjar sense intèrprets, per exemple.
Home, a veure, és que jo sincerament, jo penso, sota el meu punt de vista, jo penso que un ministre, que un president de govern, ha de tenir un nivell d'anglès correcte. És a dir, jo crec que és per definició. És per definició.
Per accedir al càrrec, vol dir, no? Vostè?
Sí, per descomptat. És per definició. Jo me'n recordo quan va fer fallida Banca Catalana, se'n recorda Banca Catalana, la intervenció Banca Catalana?
Sí, clar,
el senyor Alfredo Sáez, va ser el que va portar tota la integració de Banca Catalana. El senyor Alfredo Sáez, que això no s'ha publicat, es llevava a les 7 del matí, tenia un professor de català, perquè el senyor Alfredo Sáez va venir aquí i no sabia català. A les 7 del matí tenia un professor de català i va aprendre català. És a dir, bueno, això... Clar, estem parlant d'una empresa privada, evidentment, no? És a dir, jo crec que hi ha uns certs mínims que, evidentment, s'han de mantenir, s'han de tenir, vaja.
Obrint una miqueta aquesta lupa que ara hem posat per damunt d'Ada Colau, aquestes polítiques municipals, que sembla que seran una miqueta més socials després de les eleccions, a nivell econòmic portaran alguns canvis?
Miri, si vostè fa el desglòs del producte interior brut de Barcelona, Barcelona té uns ingressos, vull dir, doncs, turisme, tal, vull dir, millorar la situació social de certes persones, bàsicament el que serveix és per millorar la situació social de certes persones. És a dir, per exemple, imaginem que arriba la senyora Ada Colau, igual que la senyora Manuela Carmena a Madrid, sí, amb un acord amb uns bancs per reduir o per eliminar els desnonaments. Això sobre l'economia de Barcelona o de Madrid, la importància que té és mínima.
De fet, a Madrid sí que diuen que hi ha hagut una reunió precisament per, sí, parlar amb els bancs sobre aquest,
sí,
tema.
Sí, va tenir ahir la senyora Carmena una reunió amb el senyor Gorzarri, de Bankia, i el senyor Gorzarri va respondre molt positivament, per cert. És a dir, això serveix, torno a dir, per millorar la situació social de la gent. Ara, un impacte sobre l'economia de la zona de Catalunya, de Barcelona, o jo no ho veig.
Però un impacte sí que el té qüestionar o reflexionar sobre si alguns congressos hi han de ser o no, o tampoc.
Però això no té res a veure amb el tema social, no?
És no, canvio de tema. Ah, és a dir, parlant de Barcelona, ara que estàvem parlant de tots aquests temes i tot això...
El World Mobile Congress. El World Mobile Congress deixa 350 milions d'euros. Genera 350 milions d'euros a Barcelona. Bueno, és el mateix que abans, eh? És el mateix del circuit de Catalunya. El que passa és que això encara és més centrat. S'ha d'analitzar pros i contres. El World Mobile Congress té despeses, eh? Per exemple, el preu de les habitacions dels hotels es dispara. El caos, hi ha un caos de circulació que és brutal. Això té costos. Tot això té costos. Bueno, té costos i té beneficis. Jo crec que s'ha d'analitzar. El que jo crec que davant d'aquestes coses no s'han de prendre ni decisions ideològiques, ni mesures en calent, ni res.
Vostè aniria amb els números?
Puros i duros.
Pura matemàtica.
Pura matemàtica. És a dir, perquè ni estem en un moment, ni estem parlant de quantitats per jugar, ni estem parlant en moments per jugar. És a dir, i si el resultat és que no es fa a punto. És a dir, no s'ha de... Llavors, clar, llavors podríem passar al contrari. Defensar-lo per les mateixes... altres ho podrien defensar per les mateixes raons o semblants perquè altres el condemnen.
Ja,
no. És a dir, si surt que sí, i si surt que no. I punto. El que passa és que...
Però tots els intangibles es poden mesurar?
Sí. Mire, jo sempre poso el mateix exemple. Els càlculs que fan els actuaris d'assegurances per valorar riscos. És a dir, es pot valorar absolutament de tot. El senyor Márquez té assegurat les mans. L'altre té assegurat el risc turístic, risc de sol, és a dir, o de que plogui. Vull dir, es pot assegurar absolutament tot. És una qüestió de probabilitat. És a dir, els actuaris estan de la companyia d'assegurances estan constantment treballant amb intangibles. Evidentment, es juguen probabilitats, hi ha un marge d'error, però el nivell de probabilitat el nivell d'error, perdó, és baixíssim, eh? Estem parlant de nivells de confiança del 98%, 97%, el que passa és que, bueno, s'utilitzen models matemàtics complexos, no tothom pot fer això, però sí, es pot valorar absolutament.
Per tant, en algun lloc hem de pensar, en algun calaix de l'Ajuntament, deuen haver-hi uns números fets, hem de pensar-ho, no?
Hem de pensar-ho. De tota manera, jo el que... Perquè, clar, aquest debat anirà més. És a dir, això no... sobretot després de l'estiu anirà més.
I quan prengui possessió a Ada Colau, sí, i vagin arribant diversos congressos,
llavors,
efectivament.
Aquests números algú ho hauria de treure. per, bueno, per tenir una base sobre la que parlar, perquè és que si no aquest debat queda...
Que vostè el que no vol és el debat ideològic.
No, en absolut, perquè això no porta res, és a dir, no. Perquè vostè diu que no, jo diu que sí, o al revés, i aquí podem estar tota la tarda, no? El que passa és que els polítics, i el color és igual, el debat ideològic els encanta.
M'interessa, els
sí,
interessa.
Perquè, clar, si aquí posem 36... Escolti, 36 podem discutir com hem arribat a 36, però són 36. 36 o 44, és
igual.
Sí, però clar, és a dir, hi ha un procés lògic per arribar a aquest 36. Si comencem a parlar i coses, si no sé què, clar, aquí no... És a dir, després d'una tarda, vostè continuarà amb la seva història, jo amb la meva, i...
Però vol dir que els veurem mai, aquests informes? És que si els veiéssim, ara no estarien discutint d'això, perquè ja s'hauria demostrat que els congressos són deficitaris o no, ja s'hauria demostrat que valen la pena o no, ja no tindríem aquest debat. Però com que aquests papers no els veiem o no hi són...
Jo, sota el meu punt de vista, aquests números s'han fet, però no s'han fet fins al final. És a dir, un estudi pot tenir una fulla o pot tenir 450. Jo crec que aquest tipus d'estudis estan més a prop d'una que de 450. O sigui, es poden fer amb molt nivell de detall o no.
Molt bé. Doncs queda clar. Avui anem de menys a més, és a dir, hem començat per la política més local, per la política més d'Ajuntament, i anem obrint la lupa fins que arribem a l'Eurozona, a Espanya, perquè arriba un moment que hi ha tantes dades que ja no sabem com interpretar-les. Per una banda, l'OCDE diu que acaba de millorar les previsions per a Espanya i diu que creixerem més del que es preveia. I també hi ha dades de l'Eurostat que indiquen que Espanya lidera la caiguda de l'atur a l'Eurozona. Però clar, Iberia llança el juliol una convocatòria per contractar nous pilots, una cosa que no feia des de 2004. Fins aquí bé, però els nous pilots tindran un sou d'entrada que serà una tercera part del dels copilots els que substituiran. Malàcia Airlines acomiada 20.000 treballadors i contracta a baix cost. Una altra notícia. Espanya, el segon país d'Europa, només per darrere d'Eslovènia, on hi ha més becaris titulats. I ocupa el primer lloc en els rànquings de becaris més mal pagats. La crisi retalla un 14% els salaris més baixos i puja els dels escàrrecs. Més del 85.000 aturats perden la prestació en un mes.
Bueno, a veure...
Aquí fem cas. A una columna o a l'altra?
Bueno, a veure, comencem per als sous.
Molt bé.
Avui parlem de sous.
Molt bé.
A veure, aquesta contractació de pilots que farà Iberia,
sí,
el sou oscil·larà entre els 35 i els 40.000 euros anuals. 35.000 euros anuals, sota el meu punt de vista... D'acord, Iberia dir que és preu de mercat. Jo això m'ho crec, és a dir, no dic que no. És a dir, però això, sota el meu punt de vista, el que posa de manifest és que el treball, qualsevol treball, cada vegada val menys. Vostè se'n recorda que abans els pilots eren l'élite?
Sí, eren admirats.
Eren l'élite, és a dir, guanyaven absolutament milionades, perquè evidentment es justificava dient... No, és que tenen molta responsabilitat.
I tant.
Sí, sí.
És que tenen moltíssima responsabilitat. És que hi ha 140, 200 vides que depenen d'ells. Bueno, pues, aquesta valoració ha baixat des del equivalent 100.000 o 150.000 euros abans als 35.000.
Però per què ha baixat?
Per què? Perquè l'oferta de treball és molt més elevada que la demanda. És a dir, ara...
O perquè les companyies aprofiten la crisi per reestructurar el negoci i pagar menys.
Exemple, Malaysian Airlines. Malaysian Airlines resulta que ha fet fallida tècnica. Acomiadarà 20.000 persones i les tornarà a contractar, no totes, però 15.000, amb una rebaixa del sou que pot arribar al 60%.
La gent que ens du a nosaltres, amunt i avall.
Sí, sí, clar, evidentment, sí, evidentment. Llavors, torno a dir, tota aquesta pel·lícula que aquí s'ha batejat com la devaluació competitiva, el que ens porta és a una reducció de sous, salaris, prestacions socials, etc, per abaratir costos. És a dir, per què? Perquè, evidentment, el treball cada vegada val menys... És a dir, es valora menys i hi ha molt més del que es necessita, amb la qual cosa, evidentment, el preu baixa.
I hi ha qui s'aprofita, també, d'això. O és que sí, resulta clar, que totes les companyies i totes les empreses ho fan per una qüestió pressupostària, no? Aquí moltes vegades hem parlat de que hi ha aquestes circumstàncies tècniques que aprofiten algunes empreses per dir, doncs, la cosa està molt malament, us pagarem això, si no, hauríem de tancar. Ah, i encara gràcies.
No, però si no és qüestió d'anar malament o no bé, o sigui, a veure, un consell d'administració, un conseller delegat, o un president d'una companyia, ha d'anunciar sempre, sí o sí, cada any, que han tingut un increment increment d'ingressos i un increment de beneficis. Si no té un increment de beneficis, això ho ha de justificar. I això, evidentment, és un problema. Ah, una de les dades que vostè ha comentat sí. és que els sous mitjos...
Ara hi anava. Sí.
Estan baixant un tal, un 14%.
14%.
Clar, és que els alts càrrecs, és lògic que els seus sous s'incrementin. És lògic. Per què és lògic?
A veure... Ara li anava a dir, expliqui'm la lògica.
Sí, té tota la lògica del món. A veure, una persona de baix salari,
sí.
o de salari mig, fa feines d'un valor afegit mig o baix. ¿Vale? Això vol dir que són substituïbles, es poden substituir. Clar, per què substituiran aquestes persones per altres, en principi, que siguin millors i que siguin més barates? I qui decidirà això? Els
directius.
La missió dels alts directius és baixar costos perquè els beneficis s'incrementin i s'incrementi la productivitat. La recompensa d'això, què és? Un salari...
És el seu sou.
Més elevat. Via bonus, via participacions d'accions, via plans de pensions, més igual. És a dir, té tota la lògica del món.
Lògica perversa, a més no poder...
A veure, però... temes ètics i morals i tal, al marge. És a dir, aquí, fora tot això. És a dir, però té tota la lògica del món. Ens pot semblar dolent, es pot semblar...
Sí, perquè dona aquesta sensació que la gent la paguen per acomiadar els altres, no?
Bueno, perdó, és que la...
La paguen per acomiadar els altres,
real,
sí,
és a dir, clar. Hi ha companyies que tenen bonus, els directius tenen bonus. Ara això ha canviat una mica, però als anys 90-2000 hi havia companyies que tenien bonus en funció del nombre de persones que acomiadaria el directiu.
De veritat?
Sí, en sèrio? No, és que la cosa va més enllà.
Això és com l'Urbano, que posa multes, eh?
Bueno, no sé, l'Urbano té un percentatge de les multes.
No, el que té és un... Bueno, sembla que hi ha unes bonificacions per posar multes, sí, això
per
sembla.
Productivitat,
per
sí,
productivitat.
Té una lògica.
Sí, esclar.
Bueno, l'equivalent de la Comissió Nacional de Mercat de Valors als Estats Units, la SEC, això em sembla que va passar a finals dels 90. Va intervenir, però va intervenir amb molta duresa, perquè hi havia companyies que s'inventaven reduccions de plantilla, companyies que cotitzaven a bossa. S'anunciaven falses reduccions de plantilla, llavors les accions pujaven. Llavors hi havia qui comprava i venia i tenia un benefici. I llavors, clar, es va intervenir. Sí, sí. Aquest
carai,
tema...
Sí. A tant la peça, tant n'has acomiadat, te'n cobraràs.
Pues, no te'n cobraràs, però un bonus, sí.
Un bonus per fer fora la gent.
Sí, per reducció de plantilla.
I vostè ho interpreta, deixant les coses a banda... que això augmenta la productivitat.
No,
i per tant...
és a dir, si es redueix la plantilla,
sí.
la productivitat s'incrementa
sí.
perquè es fan inversions, llavors i es poden baixar costos, els preus baixen, es guanya competitivitat i en teoria els ingressos s'incrementen. És, diguem-ne, tot el
procés. Llavors vostè m'ha anat desmuntant una per una totes aquestes coses optimistes que jo li he dit i...
Bueno,
clar,
a veure,
clar, que... L'OCDE i l'Eurostat, llavors...
El creixement a Espanya. El creixement, a veure, el creixement quan es llegeix el diari. Espanya ha crecido.
Sí.
Crecimiento de España.
Los brotes verdes.
Sí, bueno. Però això significa que el producte anterior brut d'Espanya, que actualment és 1.040.000 milions, creixerà. És a dir, hi haurà més milions al producte anterior brut. ¿Vale? És a dir, això ens ho podem creure. ¿Vale? Què és el que passa? El que passa és que aquest número, aquesta paraula, aquest concepte de creixement, no diu com es creix, on es creix, com es reparteix aquest creixement, etc. Per exemple, Espanya creixerà, m'ho estic inventant, un 3% aquest any. Vale, això seran uns 30.000 milions d'euros.
Sí.
Però no es diu que Espanya, aquest any, d'interessos del deute públic, tindrà de pagar 36.000 milions d'euros. És a dir, pràcticament tot el que Espanya... Pràcticament no. Més del que Espanya creixerà es tindrà de dedicar a pagar els interessos del deute. De fet, per si ho havíem oblidat, ahir el Fons Monetari Internacional va recordar que països com Espanya tenien de dedicar el que creixessin a reduir deute. És a dir, això és per si ens ho havien oblidat.
Si ens havíem despistat, no?
El que passa és que, clar, aquest any és un any molt especial a Espanya, perquè hi ha eleccions, hi ha un munt d'eleccions. És a dir, fins al novembre, aquí a Espanya, res de res. És a dir, per què? De fet, a un càrrec del Fons Monetari Internacional li van comentar, li van preguntar que a Espanya, i va dir que, bueno, que, a veure, Espanya estava fent les coses bé, etcètera.
Això ho diuen molt, ara.
Sí, però que, bueno, que s'ha de tenir en compte que clar, que Espanya té, a vegades, s'ha de pisar el freno i mirar com van les coses, i en un any electoral és normal que es faci. És a dir, que aquest any poques coses es faran, eh?
Professor, li agrada el cinema?
El cinema, sí, el bon cinema, sí.
Quina és l'última que ha vist?
La darrera pel·lícula que he vist és un revival.
Ah?
Sí, Apocalipsi Now.
Què diu?
Sí, molt vella, sí.
En sèrio? I per què se l'ha mirat ara?
Em feia gràcia.
Sí. És que ara tenim un bon cinema, hi ha el Festival Docs a Barcelona, que a més és un festival de molta anomenada, que tenim un documental que porta per títol El Visionari, l'home que preveia l'economia mundial. Explica la història de Martin Armstrong, un consultor de finances que va dissenyar un model de predicció que li va permetre vaticinar correctament el Black Monday de l'any 87 i també la insolvència russa de l'any 98. La propera previsió diu que l'1 d'octubre del 2015 hi haurà una crisi del deute que transversarà l'economia mundial. No sé si vostè n'ha sentit parlar, o vostè surt també a la pel·lícula,
no,
perquè vostè fa vaticinis també de les coses catastròfiques que passaran.
A veure, pregunta, la primera pregunta. És possible que a través d'un model economètric i, evidentment, amb una bateria d'ordinadors de la Monda...
Això és un algoritme, per entendre'ns?
Sí, no, això és un model... Sí, bueno,
sí, una fórmula? Com interpretar?
És un sistema d'equacions, vull dir, per dir d'alguna forma, matricial, o sigui, una cosa ultracomplexa. És a dir, pot existir un model d'aquests que amb el qual preveiés la crisi del 87 i del 98? Resposta, sí. Clarament sí. Però per una raó molt senzilla. Perquè aquest tipus de models el que maneguen són milers de variables. I llavors, la crisi del 87 es va produir en un entorn amb un dòlar ultravalorat, un yen devaluat, és a dir, hi havia una atmòsfera que, manegada correctament, podia enfocar o podia preveure o podia arribar o podia ocasionar un crash. Bueno, i aquest senyor ho va veure. De fet,
la fórmula.
Sí, però, a veure, aquest model algú el va tenir de programar.
D'interpretar i de programar.
I programar, sí. Concretament, el 87 la borsa va caure un 25%. Va ser la caiguda més forta en un sol dia del Dow Jones. El 98. El que va passar a Rússia el 98 estava passant en un entorn que va començar a Tailàndia l'any 97, la famosa crisi asiàtica, sí? I van haver països que van començar a entrar en problemes. I clar, evidentment, aquest senyor el que va fer és, o aquest model el que va fer és lligar una sèrie de variables i va encertar.
Però parlem del 2015.
Bueno, aquí vaig. Ara, això correcte. Que aquest senyor digui que l'1 d'octubre hi haurà una crisi de deute internacional, no ho veig. A veure, per una raó molt senzilla. És a dir, que aquesta situació que estem vivint és falsa, és cert, perquè la crisi no s'ha acabat. És a dir, això jo ho hem dit moltes vegades. La crisi va començar l'any 2007 i aquesta crisi encara té recorregut. A l'Institut Foleman parla de final de la crisi cap al 2023, no? Llavors, que ara estem vivint amb una atmosfera falsa, a base d'amfetamines de les injeccions de diners, tipus d'interès ultrabaixos, un petroli baix, un és a dir, tot això és d'alguna forma fictícia, és a dir, i això acabarà i això repercutirà sobre el deute. I hi haurà una crisi de deute segur. Per això jo sempre dic que aquest problema no s'està abordant. Ara, segur que hi haurà. I també aquest senyor diu que el mercat de valors està sobrevalorat i les accions estan cares. Totalment d'acord. Totalment
d'acord. I això ho diu vostè sense model...
No, però això ho diu més gent. Bueno, ara, que l'1 d'octubre de l'any 2015 esclatarà una crisi de deute...
Bueno, l'1 d'octubre, vés a saber on serem, però en principi ja ho parlarem.
De tota manera, l'avantatge d'això és que això es veurà.
Sí, 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 no, està clar. Està, perquè, està dit, està escrit i es podrà valorar.
Perquè no és l'octubre de l'any 2800, vull dir...
És... Sí, sí, és aquest any mateix.
Vull,
sí,
vull
sí.
dir que això es veurà. Ara, que hi haurà una crisi de deute, segur, seguríssim.
Professor, avui hem anat de menys a més. Hem començat parlant del més local i hem acabat parlant del més internacional i a veure quin economista és capaç de treure una màquina d'aquestes de vaticinis de butxaca que pugui importar tot arreu i després s'acabarien unes quantes tertúlies. Perquè llavors seria molt més fàcil de preveure. Professor, ha sigut un plaer, com sempre.
Bé,
gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.